Doncs sap que comencem setmana i ho fem amb el Dia Mundial de la Meningitis i també amb el Dia Internacional de l'Animal de Laboratori, que sempre ens ve al cap aquelles ratetes blanques, oi? Com a animal de laboratori. N'hi ha més, eh? Però aquest potser és el més representatiu. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És la darrera setmana del mes d'abril ja, eh? Comencem la darrera setmana del mes d'abril, avui dilluns 24 d'abril. Hem passat ja Sant Jordi, que va caure ahir, diumenge, que molta gent estaven preocupats a principi d'any, a veure el seu diumenge, a veure què passarà. Jo recordo que et vaig dir, cap problema, ja veureu com diumenge també es fa un gran Sant Jordi. I així va ser, almenys a la ciutat de Lleida, i em consta que moltes altres demarcacions. Per tant, ja veus que al final, aquella pluja que ens van dir res de res, almenys a Lleida, la que ens van dir que seria dissabte, quatre gotes mal contades, però molt mal contades, diumenge res de res, i seguim amb aquesta problemàtica, que no l'hem oblidat. Aquesta setmana em diu el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, que és probable, encara no ha passat, però si es compleix el que diuen que passarà, és probable que sigui la més càlida d'un mes d'abril dels darrers 84 anys. Hores d'ara, 22 graus a la ciutat de Lleida, ens hem quedat a una mínima de pràcticament 13 graus i ens diuen que dijous o divendres podem passar dels 30. La previsió d'avui ens la dona la Laura Vilà. Laura, què tal? Bon dia.
Bona tarda. A Lleida, cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i al Pirineu, intervals de núvols sense descartar precipitacions febles. Les pròximes hores les temperatures avui pugen lleugerament, deixant 28 graus a Balaguer, i el vent és de ponent fluix amb intervals de moderat. Demà pujaran les temperatures, assolint 29 graus a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. Al Pirineu esperem cel ennuvolat amb precipitacions que remetran al final del dia, i a la resta intervals de núvols. El vent serà variable, tendint al migdia a ponent, moderat a la meitat sud i fluix a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Vinga, que fem una repassada.
COPE Lleida. Estàs informat.
A què fem una repassada? Podria dir-te que fem una repassada al nivell dels pantans, però tampoc cal que entrem ja amb xifres tan directes. Però sí que t'explico que la sequera ha obligat a suspendre, per exemple, aquest cap de setmana, el Campionat de Catalunya de Kayak Cross i la tercera prova de la Lliga Saúl Cravioto, que s'havia de disputar aquest cap de setmana al Parc de la Transegre, a Balaguer. La manca d'aigua, el riu, fa que no es puguin garantir els 10-11 metres cúbics d'aigua necessaris per poder celebrar aquesta prova. Això és anecdòtic. Aviam, qui havia de participar i a qui li agrada, doncs d'alguna manera l'ha afectat, evidentment, però és anecdòtic. El problema ve quan demà, que ja en parlarem a fons, demà tancaran el canal d'Urgell. Tancaran a l'abril, perquè no hi ha aigua. I, per tant, aquí sí que tenim un problema. I és que ha nevat poc. De fet, les estacions d'esquí nòrdic de Catalunya han venut 49.441 forfets, pràcticament 50.000 durant la temporada d'hivern. Aquí entrem tot, eh? L'esquí de fons, raquetes o altres activitats. La xifra suposa una disminució del 27% d'usuaris respecte a l'any anterior i d'un 25% en comparació a la temporada anterior a la pandèmia. Per què tot això? Doncs, home, perquè la major part d'estacions d'esquí nòrdic no disposen d'inhibició, és a dir, de producció de neu. I, per tant, han de passar la temporada amb la que caigui, amb la que nevi i amb el temps que duri. I aquí ve el problema, que ha nevat menys i que, a més, les altes temperatures han afavorit, i de quina manera, que la neu desaparegués molt abans d'hora, però molt abans d'hora. Eh? Recordeu que al febrer estàvem parlant ja d'una disminució del gruix de neu alarmant. De manera ràpida, t'explico que Lleida, finalment, com havia de ser, va respondre de manera massiva la crida per celebrar la Diada de Sant Jordi a la ciutat. Es va concentrar la major part d'activitats a l'Avinguda Francesc Macià i Rambla de Ferran, que a més el Gremi de Llibreters ha celebrat aquest Sant Jordi reconeixent que ha estat un dels més excepcionals dels darrers anys, tot i caure en diumenge. Recordo ja quan va haver veus a principi d'any que van dir, escolta, fem-ho també el juliol, perquè clar, el caure en diumenge doncs no funcionarà la cosa, fem-ho també amb juliol. I no, ha funcionat. Qui té ganes de celebrar Sant Jordi, el celebre, dissabte, diumenge o dilluns, i qui no, doncs no. Tampoc ho hem de culpar, tampoc hem d'obligar la gent a acostar-se a les parades a comprar llibres o roses. És a dir, qui té ganes de fer-ho i vol fer-ho, ho fa, i qui no, no. I no importa el dia de la setmana amb el que caigui tot plegat. I arrel de tot això hi ha una activitat que ens va explicar el regidor de Cultura aquí a COPE Lleida, i és que amb petits grups volien fer visites guiades a les obres del futur Museu Morera. Doncs bé, la paeria finalment ha hagut de suspendre, va haver de suspendre a darrera hora aquestes visites guiades al Museu Morera, a la Rambla de Ferran, que s'havien de celebrar durant el dissabte, després de conèixer la resolució de la Junta Electoral de Zona que va prohibir aquest esdeveniment per denúncia del PSC. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va explicar que es van assabentar de la situació un cop van arribar a l'equipament i va qualificar d'absolutament injusta la decisió de la Junta General de la Junta Electoral de Zona. I acabem amb una notícia de l'àmbit econòmic, i és que Lleida és la província catalana que va tenir pitjors indicadors en quant a l'increment dels incidents laborals durant l'any 2022, segons destaca el sindicat Comissions Obreres en un informe sobre salut laboral publicat que ens el fan públic ara, però que ve arrel de que dilluns vinent és 1 de maig, Dia del Treballador. Segons el detall de l'informe, la incidència d'accidents laborals es va incrementar un 12,5% a la demarcació, una xifra que s'eleva fins al 30,6% si parlem de mortalitat durant la jornada laboral. En els dos casos se superen la mitjana registrada tant a Catalunya com a nivell estatal.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Descans Lleida, decoració i servei. Gran promoció de matalassos de metre i mig per metre 90 a partir de 300 euros fins al 29 d'abril o a esgotar existències. Vols moblar la teva llar? Et fem pressupost a la teva mida. Descans Lleida, un equip amb 40 anys en el món del moble i decoració, sota la direcció de Cisco i Albert Larrull. Estem al 36 de Pi Margall i al 973 52 5109. El teu descans no té preu.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Són les 12:28 minuts i avui parlarem amb el Cosme García, que el tenim d'excursió, de viatge, de fet. I és que avui comença la primera sortida del Caragol Tour d'aquest 2023. Em sembla que, com ve sent tradició, aquesta primera sortida, aquesta primera aturada de la caravana del Caragol Tour, la fan a Madrid. Cosme García, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, bon dia. Des de el mirador meravellós que estem aquí, al Cercle de Belles Arts de Madrid, a la sala Valle Inclán, això és un monstru, la veritat és que és un dels edificis més emblemàtics de Madrid, estem darrere del Parlament Espanyol, i tot s'està preparant per part de l'Escola d'Hostaleria de Lleida, que han vingut directament amb el seu autocar. Nosaltres ho hem fet amb AVE, però que tornarem amb autocar amb ells. S'està muntant les taules, ja li hem emplatat 62 comensals. Entre amb ells em diria que estarà en representació de l'Ajuntament de Lleida, el tinent d'alcalde Paca Ferrà, estarà el gerent també de Turisme de la Diputació de Lleida, Patronat Intercomarcal de Turisme, Juli Alegre. Tindrem a nosaltres també representants, com poden ser, doncs, no sé, l'Octavi Pérez de la Hyundai, està amb nosaltres, un dels patrocinadors, estan els de Bai Company, estan els d'Airbus, que són uns nous col·laboradors de la Plec del Caragol, una cosa important també per nosaltres. Sí, i bueno, t'he d'explicar que el menú després t'ho diré a la segona part, però que sí que aquesta sala és una sala que hem tingut de llogar a nosaltres, són sales que es lloguen, això imagina't que és com un Ateneu, i tenen diferents sales. Estem a la sala de Vall d'Inclán, i aquesta sala l'hem tingut d'adequar nosaltres, com l'han volgut, deixen la sala, tipus com hi ha una expo, doncs te deixen la sala, tu t'ho emportes tot, ho muntes tot, i després pagues pel servei. I està, i punt. I la veritat, que aquest any, com a novetat, perquè els davantals els han fet també de color butano, estan de color groc, de color blanc, de color negre, estan tot col·locats. A nosaltres ens han demanat una taula al cantó de presidència. Per part nostra tenim, doncs, no sé, a Faustino Catalunya, a Faustino Catalina, director dels serveis informatius religiosos de la cadena Copen, tenim a redactors de la revista Passos d'Art i Cultura, que parlen de la Setmana Santa, tenim representants del Centro Asturiano, que també tenim del Centro Galego, que compleix 100 anys, de la Confederació Espanyola de Cadenes Regionals, és a dir, aquesta és la meva taula, i la veritat, ben acompanyat, ben acompanyat. Tinc una taula de les grans, de 8. Les de 26, la meva és de 8 al grande, no? Aquí al grande. La veritat que tinc un mirador, Ricard, que...
Bueno, no, dic, si del tema de menú, després ja me'n farà 5 cèntims, eh? Ara encara no... Sí,
perquè jo
encara
estic
no,
a règim absolut i t'hauré de passar la Carmanyola. Sí, ja he dit que sí que podíem fer un menú, però és que el nostre menú ha anat Lleida, Barcelona, Barcelona-Madrid.
Bueno.
Per tant, arriba molt. Però torna a dir el mateix. La veritat, estem darrere el que és el Parlament espanyol. És a dir, sí. Van los leones, la part de darrere, aquí està el Círculo de Bellas Artes. Hi ha un mirador, i ja m'ha dit la Montse Jimena, que és la cap de relacions públiques, no et queixaràs que estàs al millor puesto de tot el local. I és veritat. A més, el nom ja ho diu tot, no? Això és caché, no? Vall d'Inclán. Fixa't, tu havies estudiat de petit, això, eh?
Sí, home, però bé que et porten a llocs bons, eh, Cosme?
Bueno, home, jo recordo el Palacio de los Duques de Pastrana, vull recordar també, bueno, la veritat és que ens ha ajudat molt Paradís Temporada, que ells tenien el restaurant aquí al carrer Marquès de Cuba, però actualment no ho tenen, però bueno, han fet la gestió, està Ferran Pedrics, que és el nostre president, i la veritat que aquesta vegada han vingut a part del fotògraf el Julià Escudé, que ha vingut amb mi al tren i el càmera també del diari Segre, doncs, bueno, pràcticament la Montse, el Rafa i poc o més aquí. Aquí si t'has de romangar, t'has de romangar, eh? Aquí si has de ficar mantels, has de ficar mantels...
Pues res. Doncs Cosme, vale, pues et deixo ara que t'arromanguis i després a 2:15 tornem a parlar i ja suposo que hi ha plats a taula.
Sí, senyor, ja t'explicaré el menú perquè et faci dentetes i agafis força per anar a menjar.
No, sí, déu-n'hi-do. Gràcies, Cosme.
Una abraçada de salutacions cordials des de la Plec del Cargol de Lleida que viatja per tot Espanya.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hoy lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna, esta tarde, con Moderna, ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors. Ja saps que ens assessoren tots els dilluns de molts temes i del que parlarem avui també, que és un tema, bueno, és un tema econòmic, però és un deure que tenim anualment, almenys un cop, que és la declaració de la renda. Avui parlarem de la declaració de la renda i des de Q2 Consultors també et poden ajudar. Ja saps que estan a Barcelona, Viella, Lleida i a Balaguer i que els trobes a internet a www.q2consultors.com i si vols fer doncs, un primer contacte els hi fas un truc al 973-28-28-18, que a més és fàcil de recordar, 973-28-28-18. I des d'allí doncs, ja t'ho explica el que necessites i ells t'assessoraran de manera personalitzada, que al final és el que busquem. Escolti, dona'm solució al meu problema. En fi, no és que sigui un problema, però la declaració de la renda doncs, és una obligació que tenim totes les ciutadanes i ciutadans, però que no ens fa massa gràcia. La veritat és que és així i que de vegades van canviant coses d'un any a l'altre i no tenim per què saber-ho tot, i per això val l'ajuda dels qui ja en tenen. Avui està amb nosaltres la Eva Soler, que és assessora fiscal a Q2 Consultors. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fer la declaració de la renda és una obligació, però no sé per què no ens agrada, eh? No, i no sempre surt a pagar.
Sí, amb això tens tota la raó. Fer la declaració de la renda, a part de ser una obligació, de vegades, a més, ens pot sortir favorable.
Clar.
Si realment sabem totes les reduccions o deduccions que nosaltres ens podem arribar a aplicar. Vull dir que és un tema que ens hauríem de mirar amb una mica més de simpatia, d'alguna manera, perquè estem perdent diners de vegades sense saber-ho.
Sí, 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 sí. No, i aquí és on entreu vosaltres, que vosaltres sí que us heu d'estudiar cada any què hi ha de nou, què entra, què surt, com ho pots fer. Al final, escolta, això de la enginyeria fiscal que diuen, no només ho han de fer grans empreses. I quan dic enginyeria no és res dolent, és simplement, escolta, si hi ha unes ajudes, si hi ha una sèrie de característiques i ens hi podem acollir, benvingudes siguin, només faltaria. Vull dir, no estem fent re il·legal. Eva Soler, escolta, quines són les principals novetats de la declaració de la renda d'aquest... Bueno, la que hem començat ara, que és de l'exercici 2022.
Sí, mira, una de les principals novetats és que s'han reduït les aportacions a plans de pensions fins a 1.500 euros només, però en canvi el que hem fet és incrementar les aportacions a plans de pensió d'empresa fins a 8.500. Llavors, de cara a activitats agrícoles, amb estimació objectiva, agrícoles o ramaderes, aquest any han tornat a posar que es pot reduir el rendiment net de l'activitat amb un 35% en l'adquisició del gasoil agrícola i amb un 15% també en l'adquisició de fertilitzants. Llavors, una de les coses que sí és novetat també aquest any és la deducció per maternitat. Fins ara només ho podien aplicar les mares treballadores. Aquest any inclouen també les mares que estiguin cobrant una percepció contributiva o assistencial d'atur, que aquestes abans no estaven incloses, i això ho hem de tenir en compte perquè es poden veure moltes mares beneficiades en aquest aspecte.
Clar, clar. Tot això, com sempre dic, 973-28-28-18, Q2 Consultors, explica el teu cas concret i ells t'atendran de manera personalitzada, perquè ara parlarem de generalitats, de coses generals, però després cada cas és un món, fins i tot cada casa, Eva. De vegades, els matrimonis, per exemple, doncs els hi pot sortir millor fer les declaracions per separat, de vegades és millor conjunta, tot això s'ha de mirar.
Sí, has de comptar que avui en dia el que és la situació familiar ha canviat moltíssim.
Clar.
Ja no és la sempre que deien pare, mare i fill,
sí,
que estan casats. Ara doncs, hi ha parelles de fet, hi ha parelles del mateix sexe, poden tenir fills, i llavors hi ha una diversitat tan gran que tot això hem de tenir en compte perquè la renta pot variar moltíssim si apliquem les deduccions i com les apliquem.
Uh-huh.
El fet de que un fill el dedueixi només un dels dos progenitors, si és que es pot...
Clar.
Es pot arribar a mirar un munt de coses. La família ja no és el sentit de família que teníem estipulat.
Sí, sí,
som una família, no diré pas mai que no. Però, vull dir, hi ha matisos que la llei no arribi a contemplar com a família, famílies que realment són reals, i amb aquest aspecte es pot arribar a buscar una deducció encara millor de la que no pot tenir un matrimoni convencional.
Uh-huh. Recordeu el que hem dit al principi, eh? La declaració de la renda és una obligació de les ciutadanes i ciutadans. Allò de Eva, mira, no la faig, com que som tants, no se n'adonaran, se n'adonen que no l'has fet,
eh? Sí.
Tard o d'hora diran, escolti, la de l'exercici 2022 vostè no l'ha fet.
Sí.
I l'acabaràs fent, eh?
Sí. Avui en dia, informàticament, Hisenda està molt ben preparada.
Clar,
això és així. I llavors està clar que si tenim l'obligació i, a més, Hisenda ho sap, és com si fes un precàlcul primer i si surt a pagar la reclama, això està clar. No hi hagués mai que reclami una declaració que en els seus números els hi sortia a cobrar.
A caram!
Sí,
bueno,
sí.
Pues...
sempre les quines hem trobat són que surten a pagar per part del contribuent. Però, bueno, en aquest cas, fins i tot és qüestió de revisar-ho tot,
sí,
perquè moltes d'aquestes que reclamen ells sempre podem arribar a aplicar reduccions o deduccions que ens faci el cost fiscal molt més petit.
Aquí volia anar, Eva. Ja fa anys que va entrar, bueno, que hi ha aquesta primera ajuda, que és l'esborrany, que teòricament Hisenda ens l'envia i diu, escolta, jo ja ho he calculat i et surt això. No ens hem de quedar mai amb l'esborrany, oi?
No, que va, seria un error. Perquè, de moment, molts d'aquests esborranys, per dir un percentatge molt elevat, podria ser del 80%, no són correctes.
Imagina't.
Ens trobem defectes de moltes maneres. Per exemple, si hi ha recuperacions familiars, no les tenen mai en compte.
Clar.
Si hi ha deduccions de lloguers, tampoc no les saben. Si nosaltres mateixos tenim ingressos de lloguers, tampoc no els tenen en compte. Vull dir, hi ha moltes coses, i sobretot les reduccions és el que no tenen en compte, vull dir, que van en prejudici nostre, que se les passen pel... Bueno, que no en fan cas.
No, i a més, no podem al·legar... O sigui, és a dir, si la presentem i està malament... No podem al·legar... Bueno, és que és l'esborrany que em vau enviar vosaltres, no? La culpa és vostra. No, la culpa és nostra, no?
Correcte, sí, perquè has de comptar que tant punt la presentem, hi ha un petit apartat que ens diu que tot el que estem presentant és sota la nostra responsabilitat.
És molt còmode, això, eh?
Sí, ho tenim ben plantejat. I llavors, clar, quan la gent et diu no, és que jo realment vaig presentar el que ells em van dir i ja està, i ara em reclamen, doncs alguna cosa que es van descuidar o una subvenció que potser havien rebut per la compra d'algun vehicle i tal, i que no van tenir en compte el seu moment, però clar, ells, molta gent, clar, has de ser un expert per saber llegir
aquest esborrany.
I què hi ha i què no hi ha. La gent se'n fiava i a mesura que han anat passant els anys han anat veient que realment no és així. Però bueno, amb tot això encara hi ha gent que li dona el vistiplau, l'envia i no sé, més qüestió de creuar els dits.
Clar, sí, ja, però vull dir, no són coses com per estar confiant a creuar els dits i que això funcioni. Per això hi ha dos consultors, 973-28-28-18. A més, pensa que ells estan al dia. Vosaltres esteu al dia de tots els canvis i a més us les sabeu totes, que aquesta és la gràcia. Us faran quatre preguntes, doncs escolta, tens els immobles, has canviat de vehicle, de fet, feina, a nivell de personal, de família, ingressos, despeses, etc, fills i tot això, i veuràs com tens alguna sorpresa positiva. Has dit una cosa, Eva, que crec que cada cop hem de tenir més en compte. El tema, per exemple, de les ajudes a la compra, ho dic perquè darrerament, doncs amb això de la revolució del vehicle elèctric, hi ha el Plan Moves 3 aquest, que potser és una de les ajudes més populars, no?, que la gent més coneix. Escolta, que si dones un vehicle i et compres un elèctric, que et donen 6.000 euros o 7.000 euros. Aquestes ajudes computen com ingressos i, per tant, passa alguna cosa, oi, a la declaració de la renda?
Sí, automàticament, vull dir, són la majoria d'ajudes, no dic totes, però la majoria sí que són ingressos que s'han de declarar i tributen com a guanys patrimonials.
És a dir, que ho tinguem en compte, això.
Sí, s'han d'imputar íntegrament a l'exercici que les estàs cobrant.
Val.
I llavors això sí que et suposa, molta gent diu, si ho arribo a saber no l'hagués cobrat, home, sempre surt a compte cobrar una subvenció.
Evidentment. Sí. Però qui diu, ara he posat el Plan Moves 3 d'exemple, les ajudes a la col·locació de plaques solars, que també s'han fet molt populars, i ara hi ha un boom, tot això s'ha de declarar.
Sí.
I segurament a l'esborrany igual ni ens apareix això, eh?
És probable, perquè hi ha moltes ajudes, que no les tenen totes, el dia quan nosaltres demanem l'esborrany. I van sortint a mesura que va passant el temps. Si ha passat un any i llavors se n'entenen, doncs llavors és quan t'ho reclamen. Això sí, hem de tenir en compte, sobretot, amb això que parles de les plaques solars, que totes les inversions que s'han fet, les que s'han fet abans de l'any 22, del 31 del 12 del 22, són deduïbles a la declaració de la renta. I les deduccions són molt importants. Vull dir que això s'ha de tenir en compte, perquè realment, si tenen les factures i han parlat amb l'especialista que els hi va fer i de més, i els hi han fet els certificats idonis, les deduccions aquestes, que les tinguin en compte, a l'esborrany no n'hi haurà ni una,
Ah, val. Clar, veus?
I són molt importants a l'hora d'aplicar.
Una altra cosa que si te'n vas a dos consultors i els hi dius, et diran, escolta, de quines dates estem parlant, tens factures, doncs anem a presentar-ho, que d'això ens podem deduir uns diners, i que benvinguts siguin, només faltaria. Vull dir que no, que el mes de maig no sempre és a pagar, que a vegades és a retornar. Escolta, per acabar, Eva, anem a parlar de plaços. Ja està en marxa, ja va començar. Fins quan tenim temps?
Va començar el dia 11 d'aquest mes i fins al 30 de juny.
Fins al 30 de juny. No cal que us espereu el dia 29 a fer-ho, si pot ser, eh?
No, sisplau.
Que després, ui, em falta aquest paper, ui, allò no ho tinc clar, i llavors, no, fem-ho ja. 973-28-28-18, truqueu a Q2 Consultors, que no et sembli poca cosa fer la declaració de la renda, que pots trucar sense cap mena de problema, que no et jutjaran, que no et miraran malament, ni molt menys, eh? Escolta, miri, truco que ho he escoltat a la ràdio i mai ho he fet, però aquest any vull que un expert o un expert em revisi la declaració de la renda. I ja està, 973-28-28-18, a Q2 Consultors. Hem parlat amb la Eva Soler, que és assessora fiscal a Q2 Consultors. Eva, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bé, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Eva. Nosaltres ara ens aturem 50 segons, però prepara't, fes anar la musculatura de la cara, que posem somriures a les cares de la gent, a la de ja.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Este es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, Pastoral Penitenciaria.
Es el acompañamiento en prisión, es el después de la prisión, pero también es la prevención.
Si no tienes a nadie que te apoye, pues te pierdes.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja fa dilluns que ho trobàvem a faltar, això de començar la setmana amb un somriure a la cara, perquè entre Setmana Santa, Dia de la Mona i tot plegat, doncs ha fet que durant dues setmanes els dilluns no puguem escoltar el Joel Carnicer, però avui ja el tenim aquí, eh? Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Hola. Saps què passa? Que ara m'havia descomptat, no? Si aquesta setmana passada ja et vam escoltar. Sí.
Sí, però...
És, clar, imagina't tu, la Setmana Santa, el que va costar d'arribar, i aviat farà un mes.
Ja, bueno, però s'ha degut fer... Se t'ha fet tan breu...
Sí, sí, no sé.
Se t'ha fet tan breu que has degut pensar, bueno, això ja no... Aquest tio no ve o què?
Bueno, sí. Joel Carnicer, hem passat la Diada de Catalunya. Bueno, la diada no, perdó. No, la diada de Sant Jordi, no de Catalunya. La diada de bueno. Sant Jordi. Aquí a uns metres cap a l'oest és Sant Jorge.
Exacte, Sant Jorge.
Però a l'Aragó fan festa, eh? O sigui, és un dia festiu. Sant Jorge és festiu. Aquí és la diada de Sant Jordi, és un dels dies més importants de Catalunya, però noi, a treballar.
Si no, què més?
A treballar,
si no, més?
Però a treballar, a treballar, que s'ha de treure el país, se'n van, eh?
Bueno, però ja ho saps el per què, no? O no?
No.
Perquè des de fa molts anys es diu que sigui festiu, però no ho volen, per especialment qui no ho volia, almenys això és el que jo sabia, eren els comerços.
Ah.
Perquè llavors què passa? Que si cau en pont o el que sigui, la gent marxa.
Clar.
I...
Bueno, però escolta, a grans problemes, grans solucions. Mira, saps què? El dia de Sant Jordi és laborable, però l'endemà és festiu. Ja està.
Hòstia, aquesta és molt bona, eh?
Ja està.
Però també et dic que hi hauria problemes igual.
Bueno,
perquè
pues,
si caigués amb... Doncs si
pues al cap
dijous...
de 10 dies, al cap de 10 dies. No, si per col·locar un dia festiu, ara no ens discutirem.
No, està clar, està clar. Jo també crec que hauria de ser festiu, però bé, la gent...
És un bon tema.
No, perquè...
És un bon tema per trencar el gel, eh? Quan vas a conèixer algú, escolta... Tu el dia de Sant Jordi el faries festiu o no el faries festiu? I d'allí pot sortir una conversa i una amistat, o no, a llarg termini. Però, i si no te mol aquest tema, escolta, tu com proposaries trencar el gel per conèixer una persona?
Pues mira, jo li diria que si sap que els taurons no dormen.
Ah?
Però no dormen.
Ah, no?
Perquè es veu que si deixen de nadar i deixen de flotar i respirar, i deixen de respirar i es moren.
Ah.
I llavors no poden dormir. I llavors l'únic que fan és només dorm una part del seu cervell.
Ah, es van tornant.
Es va tornant la part del cervell per dormir, és fora això, eh? I llavors, clar, la persona que està allà al costat li pots dir, però escolta...
Hi ha persones que ho fan, això, eh?
No, perquè, exacte, si tu no estàs molt lúcid a dins de la conversa, li pots dir, perdona, és que jo sóc com els taurons, que tinc la part del cervell dormida, ara... Si, deixa'm que t'inviti a sopar i veuràs com sóc una persona...
I escolta, mira, tinc ara l'hemisferi dret adormit, justament.
Exacte.
No, a més, no faci soroll, que no l'he de despertar d'aquí mitja hora, que si no, no faci les hores. Eh? Només ens faltaria
no
això. No sabia jo això, escolta, els taurons, tan llestos que pensava que eren. O sigui, que no, si pues s'adormen, pues, s'obliden de respirar.
Pues sí, sí, així, imagina't, tanta tecnologia de tauró
sí,
per a res.
Sí. És que ja no fan els taurons, ja no fan els taurons com els d'abans, eh? És això. Sí.
Com hi ha un capítol del Simpson que diu, que li diuen al Homer, diu, un personatge li diuen, ara està muerto, i diu, i si era tan listo, diu, per què se murió? Saps?
Pues això. Per cert, la setmana passada, ara no recordo el dia, va ser...
El 19!
Ah, va ser... feia 35 anys del primer episodi de Los Simpson, eh?
Sí, senyor. El 19 d'abril és el Dia Internacional
sí,
del Simpson.
Del Simpson. Els has vist tots?
Mira, no els he vist tots, però t'he de dir una cosa, que estic molt emprenyat, perquè hi ha molta gent que diu que els capítols d'ara no valen res, i això és mentida.
Jo fa molt... Perquè... O sigui, jo de la temporada 20 cap amunt no he vist res, n'hi ha 33 o 35, no sé quantes n'hi ha.
És que aquí és on està la cosa, perquè jo vaig tornar a mirar els capítols a la temporada 30 i són boníssims,
ah.
Ricard, són boníssims. A lo millor van tindre una època de bajón, home, és normal, porten
home,
35
que...
temporades, no? Però
sí, sí.
Ara estic veient els de la temporada 30 i els de la 31 i són boníssims.
Bueno.
I la gent ja tenen l'estigma i jo a vegades, això està molt mal, perquè a vegades me barallo per internet amb la gent, no?
Ah,
i
sí?
Me diuen, deberían dejar de ver los Simpsons, i els dic, però tu has vist les temporades noves? I diuen, no.
Hombre, ja.
I jo me dic, pues llavors no parlis.
Bueno, és una, no? és una de les eines d'internet, discutir per internet. Per les... No, i a més, no de manera privada, s'ha de fer a través de les xarxes socials, que ho vegi tothom, i que,
sí,
i que la gent s'apunti a un bando o a l'altre. A més, o és blanc o és negre, i ja,
sí.
Al final hi ha un missatge que es fa viral, que sé que t'agrada això, i llavors ja està.
Ah, quina ràbia, el terme viral. Però sí que és veritat que jo ara tinc la teoria, ara ens estic dient els... Que això m'agradaria algun dia...
Els joves de la teva classe.
Exacte, els joves, però jo tinc la teoria de que ens han donat massa llibertat d'expressió.
Ai, Déu meu. Vigila on ho dius, això.
No, però exacte, és per fer debat, això, per a veure què en pensa la gent de si ens han donat massa llibertat d'expressió o no ens han donat massa llibertat d'expressió. Perquè crec que, depèn de quines coses, no és necessària la nostra opinió.
Ja.
M'entens? És a dir, no és necessària la meva opinió amb això de lo de l'Anna Obregón. Vull dir, un senyor d'Albacete no ha de fer res de les decisions d'una persona. Saps el que et vull dir? Però, si, no obstant,
però que això és això és la base de la meitat de programes de televisió i de les xarxes socials.
Correcte.
Opinar vale, dels demés.
Sí, però els programes de televisió, Ricard, els programes de televisió, és una... Sí, el canal és unidireccional, és a dir, és una persona
ja.
Que diu sí. La seva teoria i la gent des de casa seva diu, ui, sí, sí, té raó, no té raó, ¿vale? Va. Però, clar, jo crec que ens han donat massa llibertat de... La nostra opinió no val tant la pena com ens pensem. Bueno.
No vale.
Bueno, escolta... Jo ja m'he donat tot i per això quasi no faig servir Twitter, però bueno.
Estem a punt de plantar-nos a la una i no m'has explicat ni una notícia.
Vinga, doncs, pues, és que, clar, avui estava tan interessant tot que,
sí.
A veure, vull pensar que els nostres...
Vale, però escolta, a veure, vale, que a mi l'opinió d'un senyor d'Albacete, doncs pues, igual no m'interessa, però i la teva, d'això de l'Anna Obregón?
Tampoc,
vale.
Perquè no, no, no t'és igual, és igual que vulgui.
Però tens opinió o no?
No, no tinc opinió.
Segur que no dius, bueno, aquesta senyora en aquestes alçades s'ha de posar amb aquest berenjenal o no?
Tot com més excèntric sigui, millor.
Vale.
Jo estic a favor de l'excentricitat.
Pues venga.
O sigui, me sembla bé.
Va, explica'm alguna notícia de la naturalesa humana, d'aquella que dius, venga, no pot ser, no pot ser.
T'explico aquesta que haguessis pogut ser tu perfectament, Ricard, avui. I és que diu que va despullat a comprar tabac al bar i sorprèn els veïns.
Home, A veure, jo anar a comprar tabac ho veig difícil. El tema de despullat... Jo ja no hi ha res a veure aquí, ja no... No,
però el cas és que...
El que em fa gràcia és que sorprèn els veïns.
Això és el que m'ha fet molta gràcia.
Sí.
I saps què m'ha fet molta gràcia també? El peu del titular, ¿vale? Perquè m'ha semblat èpic. Diu, l'home ha intentat guardar-se les monedes que la màquina li ha donat de canvi sense èxit i sense adonar-se que no tenia cap butxaca a prop. A veure... Butxaca no tenies, però no. Guardiola sí.
Amb una mica d'ajuda es poden... Bueno, va, que...
Amb una mica d'ajuda, les 7 o 8 monedes de 5 cèntims que t'han caigut de la màquina, te les podies guardar.
Oh, però jo on les portava, les monedes, com va anar a la mà?
Tot... No, és el que no acabo d'entendre.
Però vols dir que aquest home va sortir de casa sense adonar-se que no portava res?
A veure...
Com aquell capítol de Plats Bruts, que resulta que està somiant...
Exacte, però no, jo no ho sé, perquè el tio actua amb tota la naturalitat del món.
Claro.
I fa molta gràcia perquè...
Què miralls? Què miralls? No?
Bueno, si tens miralls o no, tu saps si vas vestit o no.
No, home, si tens miralls, no. Si els fas anar. Però clar, si baixa a la botiga i tothom se'l mira i diu, bueno, què miralls, que no habéis visto nunca un hombre sin pantalones? Home, llavors ja ho tenia clar. Però, bueno, és igual. Escolta, en quin punt de la geografia ha estat això?
Un senyor de Tudela.
Ah, o sigui, Espanya, no? O sigui, som
sí,
únics, eh?
Sí, sí.
Que bons que som.
Diu que, però el més graciós és que es veu que, no t'ho perdis, diu que havia arribat, que encara és més incòmode això, havia arribat al bar a tirar les monedes amb els pantalons, però amb els pantalons abaixats fins als turmells.
Ah, home, doncs així jo crec que sí que ho sabia.
Quan has de caminar com si ets un comando,
sí, sí.
Com si ets un militar així...
Mare de Déu, aquest home com es devia d'aixecar aquell dia.
Sí. I llavors, bueno...
Tudela.
I sabatilles d'anar per casa també les portava.
Ja et dic. Bueno, doncs pues a Tudela. Vinga, què vale. Més?
Vale, aquest també m'ha fet molta... Aquest també m'ha fet molta gràcia, perquè jo no entenc res. Això és una notícia del Segre, i diu... Detingut després de proposar un trio a una parella que practicava sexe al carrer.
Ah, sí, el vaig llegir, aquest.
A veure.
Bueno, espera. Com... Que jo la vaig desenvolupar, aquesta notícia. Té més. És a dir, hi havia un home que passava pel carrer. No sé si anava escalfat o no, anava pel carrer. I allí, en un parc infantil, doncs hi havia una parella que no va poder esperar arribar a casa. I va dir, vinga, aquí mismo.
Vale.
I clar, l'home passava per allí i va dir, home, aquesta és la meva. Vaig cap allà. Oiga,
bueno, home, perdona, Ricard, bueno, home, tenia 21 anys, un xaval de 21 anys.
Bueno, un home de 21 anys. I dic, escolta, ja que esteu aquí posats, m'hi puc posar jo també? I es veu que l'altre home li va dir que no. I clar, llavors ell va insistir, home, escolta, pues amb ella, no, i ella també va dir que no. Però llavors es veu que li va pegar un cop al cap a l'altre i va intentar forçar la noia. I com que tampoc se'n va acabar sortint, perquè clar, jo què sé, pues, li va robar el mòbil a l'altre i se'n va anar corrents. I llavors el van detenir. Però clar, el titular és capciós, perquè no el detenen per proposar fer un trio, el detenen per agredir i per robar.
Bueno, clar, però el motiu és...
El motiu és que, comen... és que va haver l'acte i no va poder... Va dir, mira, la fantasia número 23 que tengo, la faria.
Claro, però és molt graciós que sigui una concatenació d'accions fortuïtes.
Sí.
No? O sigui, és molt fort, no? Perquè és... una parella està tenint relacions sexuals. Apareix una persona. La persona es dona compte i els ofereix tenir relacions sexuals.
Claro.
Aquests no volen. Vull dir, és com molt...
És
com
molt
de sèrie de tele.
Sí, es pot fer un capítol, sí, tranquil·lament. Bueno, va, que estem a la una, pràcticament. Anem a pel gran acudit del Joel Carnicer del dia. Vinga, tremola.
Diu, hijo mío, diu, siento no haber ido hoy a tu partido de fútbol. Diu, no, no, diu, su hijo es aquel.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Operación NEO. Este es el nombre que en el argot militar reciben los dispositivos de evacuación de personal civil de una zona de conflicto. Pues España ha culminado esta mañana su propia operación NEO en Sudán. 72 personas han llegado poco antes del mediodía a la base aérea de Torrejón, entre ellas 34 españoles. Todos han sido evacuados desde Jartum, la capital sudanesa. Todavía quedan en este país unos 30 españoles que han rechazado su evacuación, al menos por el momento. Esta operación especial ha estado compuesta por 200 efectivos militares y 4 aviones del Ejército del Aire. Entre ellos había 90 miembros de operaciones especiales y de la Brigada Paracaidista. Estas unidades de élite han sido fundamentales para establecer los perímetros de seguridad en torno a los 3A400M en el aeropuerto de Jartum, porque esa zona está siendo escenario de combates. Estos aviones de transporte están diseñados y equipados para aterrizar o despegar en condiciones muy difíciles. Los A400 fueron también protagonistas durante la evacuación de Kabul en agosto de 2021. De aquella salida de Afganistán, el capitán Mario Peña, piloto que participó precisamente en esa operación, nos contaba en COPE algunos detalles que pueden haberse repetido ahora en Sudán.
Contábamos con aviones que llevaban un kit de blindaje para la cabina de vuelo y algunas zonas de la cabina de carga donde hay personal sensible para la misión. Y sí, pues utilizando determinadas tácticas que practicamos normalmente en España en tiempo de paz, intentamos minimizar el tiempo de exposición a las armas de los enemigos que pueda haber también. Y la protección que brindaban los equipos de tierra, estableciendo un amplio perímetro de seguridad.
Durante esta pasada noche, uno de esos A400M ha despegado con los evacuados que han viajado, como hemos podido ver en una fotografía, en la bodega del avión, tumbados o sentados en el suelo y en los pocos asientos de tela que llevan estos aparatos. La siguiente parada ha sido Djibouti, donde actualmente hay un destacamento español participando en la operación Atalanta contra la piratería en el Cuerno de África. Ese destacamento ha servido como base de operaciones para entrar y salir de Sudán. Desde Djibouti, ya a salvo, un avión Airbus, también del Ejército del Aire, les ha trasladado a España con mayor comodidad. Atrás queda Sudán, todavía con una treintena de españoles, uno de los países más grandes de África y a la vez más pobres del planeta, y que vive en una permanente inestabilidad política. Allí dos facciones militares se han repartido el poder durante el último año y al final han acabado enfrentadas. La historia se repite y de nuevo el escenario es África. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando, Pilar, que te veo bastante veraniega. Será por lo que anuncian los termómetros, porque estamos en la última semana del mes de abril con temperaturas más propias de finales de junio. El jueves y el viernes, ojo, se van a superar los 30 grados en buena parte de España, llegando a los 35 la mitad sur y el Valle del Ebro. No se descartan incluso los 40 en el Valle del Guadalquivir. Avisados quedamos.
Qué temperaturas, buenas noticias nuestras, Correas.
¿Has visto? Hombre, ya el calorcito también es bueno, ¿eh? Temperaturas muy elevadas que ya han obligado a elevar también el riesgo extremo de incendios. Y ahora mismo se están trasladando los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera desde el Valle de los Caídos, donde han permanecido desde el 1959, al cementerio de San Isidro, en Madrid capital. A primera hora de esta mañana comenzaba la exhumación en la Basílica a petición de la familia del fundador de Falange y en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El Valle de los Caídos, que según esa norma pasa a llamarse Cuelgamuros. Y el poeta venezolano Rafael Cadenas recibe a esta hora ahora en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, el premio Cervantes. El rey Don Felipe le entrega el máximo galardón de las letras españolas. También contamos, Pilar, que el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, se ha incorporado hoy como miembro del Consejo de Cardenales, conocido como C9, que asesora al Papa en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la Curia. También forma parte de este grupo otro español, el salmantino Fernando Vérguez, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y además, los obispos de Ecuador han hecho un llamamiento a los políticos para que trabajen por la paz, el diálogo, el Estado de Derecho y la seguridad en medio de la grave crisis de violencia, criminalidad e inseguridad que está sufriendo este país.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid, mañana en Girona, sin el Balón de Oro.
Mañana comienza una nueva jornada de Liga. El Real Madrid va a jugar en Girona y lo va a hacer Melchor Ruiz con bajas de nombres importantes.
Sí, hasta 5 bajas va a tener mañana Carlo Ancelotti en Girona. Los 2 lesionados ya conocidos, David Alaba y Ferran Mendy. 2 tocados, Karim Benzema, Balón de Oro, con esas molestias en el gemelo izquierdo. Camavinga, con molestias en el cuádriceps de su pierna derecha, además de Ceballos, que está sancionado. Rodrigo, que hoy no ha trabajado con el grupo, dice Ancelotti que sí va a estar mañana en Montilivi ante el Girona. Un Carlo Ancelotti que en su rueda de prensa número 101 tiene muy claro que la diferencia entre el Barça y el Real Madrid no es de 11 puntos.
No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia, y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados, los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
Y hay mala noticia en el Girona. Toni Villa, que se lesionó en el partido contra el Valladolid, tiene rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, va a tener que pasar por el quirófano. Y Aleix García tiene problema muscular, va a estar un mes de baja. Mañana se juegan también el Cádiz Osasuna y el Betis Real Sociedad.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una, dilluns 24 d'abril del 2023. Hores d'ara hem guanyat mig grau més, 22 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ull, perquè comencem una setmana en la que pujaran les temperatures i de quina manera. Si es compleixen les previsions, serà la setmana més calorosa en un mes d'abril dels darrers 84 anys.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens posem camí cap a 2:15, és dilluns, i, home, potser creus que hem perdut el costum. No, que els bocins d'història estan marcats aquí els dilluns, camí cap a 2:15, però sí que és veritat que la setmana passada, per diverses qüestions, no vam poder parlar amb el Joan Ramon González, l'anterior era el Dia de la Mona, l'abans d'aquesta era Setmana Santa, i amb això m'he encadenat 3 dilluns sense escoltar el Joan Ramon, amb temes pendents, que ja els teníem d'abans, i que així tot vam anar ajornant i ajornant. Però escolta, Joan Ramon González, què tal? Bon dia, com estàs?
Pues molt bon dia, doncs aquí amb la ressaca positiva de Sant Jordi.
Sí, senyor.
Que estem molt contents com ha anat globalment i s'ha recuperat amb molta força i és tot molt xulo. No va ploure, que convindria que hagués plogut, sí. però dius, bueno, millor que s'esperi unes hores, ja ha posat-se a ploure, perquè millor, tal com va ser ahir, que la gent va disfrutar del carrer, que és el que toca per Sant Jordi, i que sent diumenge, jo crec que probablement ha augmentat les expectatives, és a dir, Sant Jordi sempre té aquell plus de ser un dia laborable, que es fa com mig festiu, però ahir que era festiu a tope, en contra de lo que podia pensar-se la gent, que hi hauria menys animació, va ser tot el contrari.
No, jo ho vaig defensar tota la setmana passada, això. Hi havia sectors que patien molt perquè era diumenge, fins i tot van apuntar la possibilitat de tornar a fer un Sant Jordi el juliol, que no vaig entendre mai aquesta història, final, escolta, qui el va voler celebrar, el va celebrar, i correcte. Les fotografies que reveia de la Rambla de Ferran constantment durant tot el dia era un riu de gent.
Al matí va ser inclús alguns moments de pràcticament quasi bé de bus, no?
Ja.
I que tenies no havia circulació de tràfic, i per tant, per les zones de fora de la Rambla...
Que això és un encert, total, eh?
Sí, sí, sí. No, no. I crec que el fet de concentrar-lo tot allí, encara que hi hagi un sectoret petit que es fa a la plaça de Sant Joan, em van dir que algun altre també s'havia escapat per alguna altra plaça, però bàsicament crec que també és un encert, perquè ja tothom ja va fer a la passejada. Eh? I clar, sector de llibres Francesc Macià i sector d'associacions com la nostra, dels Amics de la Sovella, que a més van tenir una novetat, entre cometes, que és un campanar que es va fer per la mañana el 2003 amb un joc d'escacs, i que és la torre del joc d'escacs no podia ser un altre que el campanar de la Seu. I recordo que doncs, els propietaris del moment es van regalar dos d'aquests campanars a l'associació, els germans del Mau. Un se va trencar en una d'aquestes baixades, precisament, a portar-lo per un Sant Jordi, i l'altre el van guardar a la nostra museu de la seu de l'associació, quasi bé com, diríem, com una relíquia, no? Però aquesta vegada, amb ganes de treure'l, ens vam animar a treure'l, i no solament a treure'l, sinó que a més se va passejar amb amunt i avall per la Rambla, i crec que va ser una cosa simpàtica. Home, curiosament, l'anècdota és que els que anaven dintre...
Està molt maco, Joan Ramon, perquè jo he vist fotos, de fet, a les xarxes socials dels Amics Ovella, si ho busqueu, hi ha una foto d'un riu de gent més o menys tots de la mateixa alçada, més o menys, però sobresurt un campanar allà al mig, que es va movent. És magnífic.
Sí, perquè es van animar tres membres de la Junta a ficar-se dintre i s'anaven tornant, i com bons geganters, anava un al davant i un al darrere per vetllar perquè no tingués accidents al carrer dins. I clar, i bueno, és una peça que estava pensada per jugar a escacs, amb la qual no era per moure's tant com es va moure ahir. I, bueno, no sé, l'haurem de replantejar si més en sèrio potser fem una cosa més ferme perquè es pugui passejar amunt i avall, perquè la experiència va ser molt divertida i molt positiva. I molta gent, el curiós és que deia, mira, la Seu Vella, mira, el campanar. A poca gent deia el campanar, deia la Seu Vella o el castell. És a dir, que és curiós que, com sempre, identifiquin el campanar en tot.
Sí.
Per una banda ja està bé, per una altra, bueno, seria millor que la gent comencés ja a separar el que és campanar, Seu Vella i castell, però, en fi, l'important és que tothom...
El Joan Ramon és molt estricte amb això, O sigui, sap perfectament que és el turó, que és la Seu Vella, el campanar, el claustre, el castell del rei, etc. Però la gent, Joan Ramon, que en parli. Escolta, que en parli. Que en parli.
Correcte. Això és la part positiva, per descomptat.
Que en parli i que ho visiti, ja sabeu, que s'ha de seguir pujant al turó de la Seu Vella. Bé, això ja és passat, és el Sant Jordi 2023, amb aquesta novetat, amb aquesta grata novetat. Això ho vam moure des de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, que, com sempre dic, us podeu connectar amb nosaltres a través de la web, xarxes socials, o trucant directament, i fer-nos costat fent-vos socis, que al final, de totes les tasques i activitats que s'organitzen durant tot l'any des d'aquesta associació, que vetlla única i exclusivament doncs pel que és el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella, doncs la gran força són les associades i els associats. Ho dic perquè hi ha molta gent que encara coneix l'associació, però no sap que necessitem a les sòcies i els socis per seguir sobrevivint i per seguir fent coses. Per tant, al final, la butxaca cadascú se la sap, evidentment, però estem parlant d'una associació que no ha pujat la quota des de fa, no sé, 10, 15 anys?
25 anys. Els que porto de president.
Per tant, quota congelada des de fa 25 anys. Insisteixo, de l'economia de cadascú no en parlem perquè cadascú se la sap. Però pots fer costat amb una associació que es dedica única i exclusivament a la Seu Vella per 25 euros a l'any. Això és l'individual. O per 38, el familiar. Per tant, escolta, necessitem més massa de socis per poder fer més coses, per poder fer més pressió, perquè les coses van molt lentes amb la Seu Vella, Joan Ramon, molt lentes,
Massa lentes. Sí, la setmana passada va haver la taula de debat que va promoure el grup 2030 del Turó de la Seu Vella, que porta el Ramon Pujades, en la qual va participar, com no podia ser menys. Va haver una participació molt interessant de gent, inclús d'alguna part dels polítics, cosa que la primera taula de debat l'altre any no es va fer tan ressò, i es va sentir molt insistentment això, de que cal, encara que la gent s'ho cregui, cal que la gent aposti no només per la Seu Vella, el patrimoni mundial lo tenim lluny encara, malauradament, és a dir, com a mínim no podem ser optimistes fins com a mínim al 2025, perquè les coses van molt lentes i, sobretot, la pressió que han de fer els polítics, tant des de casa nostra, Paeria o Generalitat, com ja des de Madrid. Madrid, fins que no li facin la pressió des de Catalunya, no tiraran fitxa. I Catalunya, de moment, pues, no està per la feina i, en fi, això fa que tot se vagi retardant i se vagin colant d'altres candidatures. Per tant, si la massa social fora més forta, pues, sempre ajudaria. I és el que ahir va ser un dia, en aquest sentit, també xulo, perquè vam fer una dotzena més de socis, el qual és important, i veritablement molta gent pues, reconeixia pues, que a vegades per mandra, a vegades perquè no havien pensat, a vegades o de sempre, pues, el fet de que els animis, va, doncs vinga, ja que estan, i un dia de Sant Jordi especial, doncs, bueno, s'apuntaven, i molts reconeixien, no? Quants són? Doncs, bueno, són aproximadament 1.100 persones. I, clar, en un Lleida, que són 140.000 persones, 1.000 amics de la Sovella...
És relativament baix.
Sí, haurien d'anar a l'1%, no? Que ens haurien d'anar al...
2.400.
Exactament.
Però, bueno, això és un tant per cent mínim. És a dir, un 1% jo crec que hauria de ser com un punt de partida, però no és que l'associació no faci tasca de divulgació ni de demanar, és que és la ciutadania que no acaba de fer el pas. I això és el que hem de corregir. Ho dic perquè tot suma, al final, per lo del patrimoni. Però que el turó de la Sovella s'hi ha de fer molta feina, tant si és patrimoni com no, i que s'ha de fer ja, sense esperar si ens nominen o no, també és una realitat. És a dir, anem a invertir, anem a arreglar, anem a fer-nos un ostre, el turó de la Sovella, anem a fer-lo més epicentre de moltes activitats que es fan a la ciutat, independentment de si ens acaben nominant o no.
Sí, no, per descomptat. Home, estem a la llista indicativa, el qual ja és un bon cas, però l'altre, evidentment, l'altre ha de ser un referent, ha de ser el que és el tòpic de dir Ítaca, no? Però el viatge és el que estem fent i el viatge l'has de gaudir, el viatge l'has de polir, l'has de cuidar. I estem en aquest viatge, que passa és que a vegades també te canses quan te diuen oh, això serà molt difícil i molt llarg, no? Vale. Però bueno, però mentrestant, que hem de treballar? Sí, quan siguem patrimoni mundial no s'haurà acabat tot, sinó tot el contrari. Encara s'haurà de continuar vetllant i treballant més perquè hem de pensar que quan s'aconsegueix el patrimoni mundial també el poden treure. Si veiem que la gent no està a l'altura de les circumstàncies.
Doncs mira, no ho trobo malament, eh? No ho trobo malament, que si no la gent també es quedarien apalancats. Deixeu-me aquesta expressió.
Sí. Oh, hi ha hagut alguna candidatura com Burgos, per exemple, que en algun moment, per canviar les escultures de la façana, ficar rèpliques, doncs, ha hagut algun plantejament de dir, home, potser ja no és patrimoni mundial si tot el que estan veient són rèpliques. Sí, per tant, com dius molt bé, s'ha de continuar treballant i queda molta feina per fer i probablement ara que pràcticament s'ha acabat ja de reconstruir la muralla que va caure fa 2 anys ja, que ja està bé, el que ha costat
interessar.
Sí, però tenim moltes altres muralles que estan encara pendents de començar-se les obres. La llengua de serp ara ens ha donat un ensurt últimament, que també té una esquerda que s'està fent una mica més gran. Per tant, sempre estan sortint goteres, és en el pitjor sentit de la paraula, i cal actuar. Això
sempre... Que és una casa antiga, que requereix manteniment. Vull dir, és que sembla que hi ha polítics que sembla que hagin descobert, jo què sé, escolti, que el turó de la Sou Vella és una casa antiga, no vella, antiga, i per tant requereix el seu manteniment. Vull dir, quan tu et compres un pis nou amb un bloc de pisos nou, ja surten alguns problemes, però normalment no n'hi ha. Comencen a aparèixer, doncs, al cap dels anys, doncs el turó de la Sovella és el mateix. Sembla que ens oblidem d'això. No, mira, escolta, no, que s'ha de mantenir, però és que a més hem de recuperar el que s'ha anat perdent. Per tant, mira si n'hi ha de feina.
I tant, per descomptat que sí. No. I el que passa és que a vegades és el que te sap greu quan sents algun polític que, per exemple, una de les coses que s'estan reclamant des de fa temps, que hi hagués seguretat permanent, és a dir, en el sentit d'una vigilància permanent. Va haver fa anys, 24 hores, després ja es va congelar per les 12 hores de la nit i ja finalment fa temps que no n'hi ha. Sí que pugen a donar voltes als Mossos i la policia a la urbana, però no és el mateix que hi hagués una persona fixa allí les 24 hores, com a mínim. Això faria molt, 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 no per la seguretat física de la gent, que en principi no hi ha gaire problemes, sinó pels mals usos que n'hi ha, des d'aquells que llancen, doncs, fan el botellot i llancen les escombraries, o fan pintades, o fan les seves necessitats. En fi, aquestes coses tan bàsiques, si no es creien que el monument s'ho mereix, que és molt car, bueno, però hi ha altres llocs que hi ha també seguretat i potser no són tan importants els monuments. Per tant, aquesta excusa de que són molts diners, fa temps que la sentim. És a dir, hi ha dues excuses tòpiques. Una és patrimoni mundial. És un camí molt llarg i molt difícil, ja ho sabem. Sí. Portem 22 anys, és llarg.
Sí, ens ha quedat clar, això, ja.
Treballant. I l'altre, que tot és molt car, ja ho sabem que és car, però com tu dius, si tens una casa vella però te l'estimes, l'has de cuidar. Per tant, són excuses per tots els polítics, tots els responsables de les administracions, que quan ho diuen, jo, la veritablement, a vegades tenen encara de llançar-te la jugular de dir, ja està bé, que ens esteu tomant el pèl sempre dient la mateixa
història. Clar, diuen, no, que ja ho sabem tot això, però estem però potser que ens hi posem, potser que ens hi posem una vegada.
Exacte, clar. És el tema.
Sí, en fi.
I tornant a Sant Jordi, potser val la pena, ja que estem parlant i comentar-lo, ahir va haver dues coses que van ser xules, a part de tot, a la festa, en el dia de la nostra paradeta, van tenir el Josep Varela, que va estar signant el llibre de L'habitant de la Sovella. Recordem que va ser una persona que va viure, probablement és la persona que més temps ha viscut a la Sovella, 12 anys, més 12 anys de la seva joventut, des dels 16 fins als 18 anys. I, bueno, va tenir èxit perquè, bueno, vam esgotar tots els llibres que tenien, que Pagès Editors els havia passat, van tenir d'anar a buscar un reforç de llibres i, bueno, a part que s'ho va passar bé, bueno, molta gent pues, va aprofitar la vinentesa per signar-lo, perquè hem de recordar que, a més, està fent com els últims actes de la vida pública perquè a partir de, jo crec que molta gent ho sap, a partir de 2 mesos se trasllada definitivament a viure a Besalú, que és el seu poble natal, i el de la seva esposa, tot i que mai deixarà de pensar en Lleida, com ho diu, ja li sap creu una mica, però, bueno, les circumstàncies personals li portaran a deixar de veure-ho més sovint per Lleida, no? Aquest va ser una de les grans fites d'ahir, a part de lo del campanar. I l'altre, ja que estem a la COPE, com no podia ser menys, van ficar la gravació de totes les veus que es van fer a la campanya l'any passat, de la gent que va deixar la seva veu opinant sobre el turó i el jurament que es va fer el nostre director, David Velasco, en el seu moment a l'associació, doncs el van penjar i va estar durant tot el matí, tota la tarda, en bucle, passant les veus i la gent, tot i que havia xiroi i demés, però se sentia bé. I clar, doncs se sentia doncs, des dels anuncis que feies tu demanant la veu a la gent doncs, que deia la típica, allò, doncs, que per ells la seva vella, quan se ve de lluny, doncs, que és el referent, que ja estic a casa, etcètera, etcètera. I que molta gent doncs, al passar se va reconèixer la seva veu. Per tant, crec que va ser també una iniciativa xula i bueno, fins ara tampoc s'havia sentit i recordem aquesta magnífica campanya que va fer la COPE l'any passat i que d'aquesta manera s'ha pogut presentar en un dia de Sant Jordi a tothom que l'escoltés. I bueno, vols...
Doncs mira, sí,
intenta presentir-lo.
Totalment acertat, la veritat és que sí. El tema de les veus va servir per refermar molts tòpics, però també per, jo almenys, ara parlo a nivell personal, per descobrir també d'altres vivències que tenia la gent amb el turó de la Seu Vella. Perquè el típic i tòpic, el de, ui, quan ho veig, no?, a l'horitzó, jo doncs, ja estic a casa, vale, aquest doncs, ens passa molts o ens ha passat, però em vaig escoltar d'altres que no m'ho hagués pensat mai, de bueno, pues, no sé, els primers petons, o aprendre a anar amb bicicleta, no sé, records amb els pares, bueno, ja veia, vull dir que al final... Sí que moltes vegades ens pensem que la ciutadania és molt igual, tot plegat, però no, que quan comences a escoltar el que t'han d'explicar, descobreixes moltes coses diferents.
Sí, no, per descomptat que sí, i tant. Per tant, Ramon... va ser una bona iniciativa i és el que diu jo, sí, va ser xulo. I al sentir-les un altre cop, jo les havia sentit en el seu moment, però... Bueno, algunes són emotives.
Clar que sí.
Francament, guapo, i tant que sí, per descomptat.
Joan Ramon, avui havíem...
Ja queda poc temps, que m'imagino.
No, bueno, poc temps...
Te queden
2 minuts, o sigui, 2 minuts. Havíem de parlar d'una altra cosa, que venim arrossegant des del febrer.
Havíem parlat dels 150 anys de la Primera República Espanyola i l'implicació en Lleida, però ja ho farem per un altre.
Amb 2 minuts te veus amb cor? No.
Bueno, me veig en cor, però no val la pena perquè seria una angoixa. Jo crec que val més la pena dedicar aquests 2 minuts a recordar que el dissabte que ve hi ha el lliurament de medalles i plaques de la ciutat i que fa per primera vegada, jo penso, a la Seu Vella, en lloc de fer-lo al Saló de Plens, normalment queda de petit, i que jo crec que podríem dir que, com no podia ser menys, li donen la placa a l'associació pels seus 50 anys. Agrair des d'aquí, evidentment, que la Paeria hagi pensat en el que toca, que és recordar aquests 50 anys de tasca que ha fet l'associació en benefici de la Seu Vella, i, per tant, amb aquest agraïment, doncs, bé, des d'aquí recordar que, a més d'això, ho compartirem amb altres entitats i altres persones que també han fet la seva granet de sorra perquè Lleida sigui una ciutat, doncs, més forta, amb més força des del punt de vista humà, cultural, social i demés. Per tant, felicitats a tots els altres que també tenen placa o medalla i contents que la nostra ens la digui. I com has començat dient que fa 3 setmanes que no parlaven, i és veritat, i estic amb mono de ràdio, però dilluns que ve és el dia és 1 de maig i també tenim festa.
També et donaré festa.
Exactament. Llavors recordar, de cara a l'altre diumenge, ja sé que queda una mica lluny, però el dia 7 de maig farem la darrera passejadeta del Turó de la Sovella, i que és la que clourà aquestes activitats que hem fet al voltant dels 50 anys. Ara dedicarem a conèixer els cargols de pedra, que són bàsicament les escales de cargol que hi ha a la Sovella, però sobretot la gran escala de cargol, com no podia ser menys, que és la del campanar. Pujarem aquella escala que sembla que estigui des del cel penjada i que amunt amunt es porta fins al mig camí de l'infinit, com diu el Morera, i a la mà del Josep Carvajal també visitarem els pisos de les campanes, el rellotge vell que es conserva, és a dir, que el visitarem tot. Lo farem diumenge, no dissabte, a les 11 del matí, no a les 12, perquè a les 12, com a cloenda final, tindrem un magnífic concert, entrada gratuïta, de la Jove Cambra Musical de Catalunya, d'alguna manera, si ja jo penso una cloenda d'aquestes passejadetes, que potser haurem de buscar un altre nom, una altra excusa per continuar-les fent, perquè em penso que el resultat ha estat molt positiu, però el format formal de passejadeta acabarà el dia 7 de maig i que també serà l'inici de la setmana de festiva. Però bueno, això és el que el dia 8 tindrem oportunitat de comentar.
Molt bé. Doncs el dia... Sí, és veritat, dilluns vinent és festiu. Aquell, ja ho recordarem, evidentment, aquell diumenge. O sigui, aquest diumenge vinent, no l'altre. Hi ha aquesta passejadeta, ja sabeu que m'ha explicat, que en commemoració del 50 aniversari, del qual el cap de setmana vinent, com bé ha dit el Joan Ramon, donaran la placa. Per primera vegada ho faran a la Seu Vella, coincidint amb el 50 aniversari de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, el qual, escolta, ni fet a mida, eh?
Sí. No, nosaltres no l'hem demanat ni l'hem provocat, però ja ens va bé.
Ni fet a mida. No, a més, jo crec que també hi cabrà molta més gent, perquè si no, el Saló de Plens de la Paeria es queda molt petit.
Clar, sí.
Però molt petit.
El protocol ha funcionat com sempre. Quan es van dir que podíem anar com a màxim 3 persones, és el que es feia abans, quan se feia baix. Dic, bé, al Saló de Plens sí que 3 persones per entitat, però a la Seu Vella podem anar pràcticament per persona, podem anar com a mínim, no 30, però podem anar 10 perfectament, clar, perquè la capacitat és molt més gran. Però bueno, el protocol ja sabrà el que fa.
No hi van caure.
Jo crec que han tingut un lapsus entre lo de sempre, el cortar i pegar de lo que tenien de les anteriors convocatòries, per sortir amb aquesta. Perquè fins i tot, això ara que no en sent ningú, en algun moment es van convocar des de la pròpia Paeria a fer l'entrega al Saló de Plens. Quan dic, home, si des de la pròpia experiència heu dit que és a la Seu Vella. Ah, per tant, aquest lapsus també s'ha de reconèixer.
Clar, bueno, fa falta la comunicació entre departaments.
Sí.
O reaprofitar coses d'anys anteriors. En fi, bueno, sigui com sigui, jo crec que és mereixedor, són 50 anys de tasca, i com us deia abans, al final això és una associació en la que hi ha lleidatanes i lleidatans que aporten el seu granet de sorra, d'altres doncs n'aporten més d'un granet de sorra, alguns amb temps, d'altres doncs amb activitats, amb sessions, etc, però el que sí que tenen comú tothom, qui vol donar suport, és que t'has d'associar, i associar-te, ja sabeu, són 25 euros a l'any per a persona individual o 38 per a tota una família. Que no ho hem dit, diu, bueno, vale, i jo m'associo i què guanyo amb això? Home, primer dones suport a l'associació, això primer. Però és que després, per exemple, amb el carnet tens lliure accés sempre que vulguis al monument, que ja sabeu que es paga per entrar. Amb dues vegades que entris, jo crec que el tens amortitzat. Per tant...
Són 7 euros. L'entrada són 7 euros, bueno, has d'entrar 3-4 vegades per amortitzar-lo.
Però... Bueno, a nivell individual sí, però a nivell de família...
Ah, sí, sí.
Clar, si aneu 4, són 28 euros entrar i el carnet costa 38 amb tot l'any.
No, això és la gran que... A més, com has dit molt bé, no solament ajudes a l'associació, sinó jo crec que també es dona testimoni de lliitatanitat sent dels amics. I després també hi ha descomptes.
Sí, sí, entitats. Sí. Que això, però no te'ls explicaré ara, perquè quan et fas soci, rebràs una carta a casa, amb el carnet, amb tots els avantatges d'haver-te fet soci, i a més amb algun que altre regal. Per tant, si és que de veritat, vull dir que és que, si és que insisteixo que l'economia se la sap cadascú, però aquest carnet es paga sol. I a més, aconsegueixes fer força. Dir, escolta, més, noi, és que aquesta associació, en lloc de 1.100, són 3.000 persones, és un dia. Potser que ens l'escoltem una mica més, que de vegades no se l'escolta massa, l'Associació dels Amics de la Sovella.
No, a vegades fa nosa i a vegades no s'escolta gaire, ja està. No? I els descomptes, potser molt breument, recordar que bàsicament són la llibreria Caselles, que ara que estem de Sant Jordi amb l'empenta que fa, o Turisme de Lleida, i potser, i des d'aquí voldria acabar amb aquest homenatge i record, al bar de la Sibila, sí. La cafeteria de la Sovella, però que ahir va ser el comiat de l'empresa que l'ha gestionat durant aquest últim any, amb el cap de l'empresa, que és el Jordi Alcinet, i amb el qual hem tingut una magnífica relació, i crec que ha fet, sortint de la pandèmia, una etapa important per recuperar la normalitat per aquest lloc, que no solament serveix per donar suport a la gent que visita el monument, sinó molta gent que va atret pel lloc, perquè és molt agradable sempre d'estar allí prenent una copa amb les vistes que hi ha, i molts a vegades, indirectament, pues, se troben obligats a vegades a dir, home, pues, ara que estem aquí, potser anem a la Sovella, anem a visitar-lo i pujant. I la feina que ha fet ell de donar normalitat tots els dies de la setmana, no tancant ni el mateix dilluns, crec que se l'ha de reconèixer, se l'ha d'agrair, i que per aquestes qüestions de les concurs públics pues, ha perdut el concurs i l'ha guanyat una altra empresa, que espero que estigui com a mínim a l'altura del que ha fet ell. Des d'aquí, per tant, agrair-li aquesta feina i felicitar-lo. I a la nova, doncs, desitjar-li també que tingui èxit i que espero també que ens podem entendre i que aquest descontent d'altres coses també el podrem mantenir a més de la col·laboració.
I tant. Doncs Joan Ramon González, president de l'Associació dels Amics de la Sovella. Bueno, doncs mira, avui hem parlat de Sant Jordi i de la Sovella i de l'associació, que també està bé de tant en quant. I a més ja vam dir que ho faríem, vull dir que tocava.
Tocava un cop al mes i com aquest mes no hem tingut més que aquest programa, doncs ja tocava.
No, i ara ja et dic, la setmana vinent festa ens tornem a escoltar el 8 de maig. Gràcies, Joan Ramon.
Adéu a tots, bon dia. Adéu, Ricard.
Este martes en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Desde las 7 de la tarde con la Liga. Cádiz Osasuna, Girona Real Madrid, Betis Real Sociedad.
Bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ay.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que tenim dos minuts per sobre de dos quarts de dues i abans de parlar dels esports, per entendre'ns, ja saps que ha començat la caravana del Caragol Tour, que estan en marxa i que nosaltres tenim el nostre enviat especial, si és que només hi pot anar ell. Cosme García, què tal de nou? Com estàs?
Home, clar, com anar, perquè com a Cosme García li fas treballar de batxilleria...
Això, no, sí, ara la culpa la tindré jo, ja veuràs.
Qui és el jefe en aquesta casa?
Això mateix, el jefe. Escolta, t'escolta també Xavi Pérez, eh?
Hombre, Xavi Pérez, bueno, aquí té el substitut, no? Que li va canviar els papers.
Xavi Pérez, que ja està aquí amb nosaltres per entrar a la radiografia, que en 5 minuts parlem d'esport. Bueno, Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La radiografia que s'esperi, que el deporte puede esperar. Li dius, de pas, qui tindrà l'entrevista cosmopolita el proper dimecres.
Vale.
Que es farà molt content. Un tal Java no sé què.
Javaloyes. Avala, hoy és dimecres, ah? Bueno, entrevista humana, a veure què surt d'aquí. Cosme García, va, comencem. Vinga, a parlar la... de què?
Que tinc el Ferran Pedrich, primera sortida al Cargol Tour, i això, bueno, cada vegada anem a més, no? Ara ja estem al Círculo de Bellas Artes, i en una sala, bueno, que bueno, el pintor que tenia este nombre era excepcional, però és que la sala és de les sales millorets que han pogut fer per fer aquest tipus de format de presentacions. Però, bueno, explica'ns una mica l'ambient, qui són els invitats en el dia d'avui i per què es fa aquí i no al Paradís Temporal.
Bé, hola, bon dia a tothom.
Bon dia, Ferran.
Bon dia. Bueno, doncs pues amb molta il·lusió, aquí tornant a començar el Cargol Tour aquest any, a una plaça que ja és habitual, com és aquí a Madrid, amb un lloc emblemàtic, un lloc preciós, i que hem pogut reunir, doncs això, bona part dels nostres patrocinadors i bona part de la cultura de Madrid, no? Ens visitaran actors destacats i també, bueno, una sèrie de gent a la que volem convidar, a la que volem que coneguin un any més el que proposem amb la Plec i que sigui una excusa, que sigui una excusa per vindre a visitar la ciutat i que aquesta gent se'ns enamori de Lleida, una gran desconeguda, i repeteixin fora de la Plec, doncs, a tot el patrimoni cultural i gastronòmic que els podem oferir, que és molt.
Volem aconseguir la festa d'interès internacional, s'està lluitant per això es vol també sortir a fora.
Sí, clar, clar, un dels objectius dels propers anys, vaja, és intentar assolir aquest reconeixement, que seríem la primera festa gastronòmica capaç de fer això. I tenim tots els ingredients per a fer-ho. Jo crec que tard o d'hora ho aconseguirem, el que hem de fer és acabar de donar-li forma i presentar la candidatura amb la millor de les opcions, no? Però sí, sí, és voluntat nostra de donar encara més volada amb això que ens hem inventat de la pleca aquí a Lleida, no?
Mm-hmm. Ferran, soc el Ricard, que suposo que m'estàs escoltant. Escolta, per on transitarà aquest any el Cargol Tour? Ara és la primera aturada, la primera, esteu a Madrid. Quantes més n'hi feu?
Farem Madrid, anirem a Lleó, també una plaça nova que no hi havia anat mai. Repetirem a Saragossa amb unes jornades gastronòmiques del Cargol, que també s'estan consolidant de fa molts anys, i acabarem a Barcelona tot just una setmana abans de començar la Plec, no? Una mica això, el periple de tots els anys a Madrid i Barcelona com a llocs fixes i intentant ampliar la gota, no? La taca d'oli que ens doni a conèixer tot Espanya.
Que recordem que aquest any la Plec és el 2-3-4 de juny, el primer cap de setmana de juny. Ja sabeu que hi ha eleccions el darrer cap de setmana de maig, però vaja, vull dir que no res, ens esperarem 7 dies més, Ferran, jo crec que ho aguantem, eh?
Bé, hi haurà gent que ho aguantarà més bé, gent que ho aguantarà també. Però en tot cas ho hem de fer així i jo crec que no hi haurà cap problema, al contrari.
Bueno.
No, per acabar... Sí. Perdona, que és que tinc altres personatges i si no vale. M'entren. Jo per acabar només voldria si em pot despedir alguna cosa. Cargol bé, Cargol Dimac, pregoner, puc saber alguna cosa o no?
Home, el que podem dir és que n'hi haurà. Hi haurà Cargol Bové, hi haurà Cargol Llimac i hi haurà Pregoner. Estem acabant de treballar amb tot això, ho tenim bastant clar, però ens esperarem a la darrera assemblea per poder-ho desvetllar. Estigueu atents perquè aquest any sí que és veritat que seran sonats.
Bueno, pues t'hauràs d'esperar, bueno, Cosme, t'hauràs d'esperar.
Bueno, jo per acabar, bueno, arriba un company nostre, Faustino Catalina, que és el director de programes revisors de la cadena COPE. És la segona vegada que ve. Faustino, explícanos un poquito la primera experiencia que viviste en Paradís Temporada y ahora estamos en el Círculo de Bellas Artes. Eso que dice que los catalanes somos tacaños, ya verás que los leviranos no lo somos, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente, no tiene nada que ver. Y además Cosme lo ha demostrado siempre, sabe hacer patria de todo lo que hace y vende muy bien vendido a través de COPE siempre.
Por cierto, me ha dicho Omella que es muy buen comedor de caracoles.
Sí, hemos tenido oportunidad de comer caracoles juntos en Praga hace un par de meses cuando estuvimos en la Asamblea Sinodal. O sea, que pudimos compartir también allí toda la gastronomía que le gusta y tanto quiere de su tierra, ¿eh?
Muchas gracias por venir. Y también tenemos aquí, para acabar, también a Antonio Bonet Salamanca, que es un hombre que fa una publicación súper especial, que es una revista que se diu Passos de Arte y Cultura, que vol dir tota la Setmana Santa d'Espanya. Qui diu que la Setmana Santa no funciona? Home, està molt bé que cantin altres cultures, altres religions, però quan arriba la Setmana Santa, oiga, és Setmana Santa.
Bueno, Semana Santa es todo el año, así que bueno, remitirla a la Semana Mayor o Grande se queda un poquito, en fin, en resumen.
pero hay que vivirla durante el resto del año también, que es la ventaja que tenemos los que, gracias a Cosme, pues se presentan muchas Semanas Santas a lo largo del año. Esto también tiene parte de ello, así que enhorabuena.
¿Los caracoles qué?
Bueno, si son de Lleida, mejor que de ningún otro sitio. Seguro que ya hay un poco que hablar, solo darle aliento y poco más. Muy bien.
Sobretot, bueno, Cosme, pues... els autòctons, els caragols autòctons de Lleida, els que ja han nascut aquí, eh? I han crescut a Lleida.
Sí, sí. Home, per exemple, m'han dit, diu, ahir era un dia especial. Per exemple, Xavi Pérez, jo sé on estava dinant, què és el que feia, per ficar el punt final. Paco Cerdà, que acaba d'entrar, l'abordem a la mateixa taula.
L'abordem.
A l'Octavi Pérez. Paco, cargol tour definitiu. Aquest és el definitiu. Aquí a Madrid, a León, a Barcelona... Y cantando la jota a la despedida.
Y a
Zaragoza cantando la jota a la despedida. ¿La sabes cantar ya que esta jota?
Bueno, ya me la enseñarás tú, que es el maño. Pero no, cap problema, lo que faci falta.
¿Cómo se vive el palet, tú que has vingut tantas vegades?
La veritat és que és un acte fantàstic, és una cosa de les que tens ganes de vindre. Enguany hem canviat de lloc, espero que estigui tan bé com els altres anys. I amb ganes de representar Lleida i a tots vosaltres que realment representem a Lleida amb aquesta ciutat, que jo penso que es té que fer, no solament per lo que representem, sinó per patrocinadors i molta gent de Madrid que ve a la plena.
A la que te busca, ves.
Bueno, Cosme.
És l'hombre buscado, eh?
Sí,
I
sí.
Acabo amb Octavi Pérez, l'ajunta. A tot motor, jo no sé si amb motor... a elèctric o a motor de gasoll o de gasolina. Però, Octavi, quants aplecs portes si no te'n perds ni un? I sobretot el cargol tut que t'emociona i t'emociona portar el cotxe arrossegant a l'Elix.
Bueno, bon dia, eh? Tots els que són penyeses nos emocionen, tots els que són i aplec. Pues me penso que com a patrocinador ja fa 5 anys, comptant l'any de la pandèmia, però bueno, com a particular ja fa més de 20 anys que soc penyista, eh? D'aquí a Madrid, amb l'amic Cosme i amb la gent de Hyundai de Madrid, que també és el convidat que vingui, que conec una mica més la peça nostra.
Clar que sí.
Jo tinc que dir que l'Octavi és de la penya de los ricos. És correcte això o no?
Bueno, nosaltres som una penya molt humilde, que es diu Trencaclasques, que ens ho passem molt bé. Tot perfecte. Totes les penyes són collons.
Cosme, no hi posis sobrenoms. Escolta, que tenen un nom i ja està.
Aquí, no, bueno, home, no, jo he dit el que tenia que dir. Perquè si no, els del Sogai diran que no me soneix.
Cosme, que te tallo en 30 segons, eh?
Ja hi ha acabat, ja hi ha acabat.
Pues venga.
Ja hi ha acabat.
Per no cert, m'has dit que avui a tu no et toque dinar, eh?
No dino.
Pues a veure com ho aguantes, ja m'ho explicaràs, això, eh?
No, és que no t'hi volgut dir. Jo dic que ara et faré dentetes. No te puc dir, és el que ha de menú, perquè si t'ho dic, te faré dentetes.
No m'ho diguis. Vale. Escolta, Caragol Tour, hem estat en directe amb el Cosme García. Acaba de passar una bona vetllada, Cosme.
Vale, que estic repartint taules, a mi me toca fer de tot una mica.
Pues apa.
Per cert, que el Xavi Pérez, de Dios, que el cara que s'estava bevent, era bastant bo al carrer Alcalde Costa.
Vale. Gràcies, Cosme, cuida't.
Salut i llarga vida a tots i força victòries del Lleida Esportiu.
Així estem.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Xavi Pérez, no es pot tenir cap mena de secret en aquesta ciutat?
No, eh? Ja ho veus, és una ciutat que tot se sap.
Tot se sap. Mm. Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, companys.
Albert Escuer, cap d'Esports del Diari La Mañana, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
En fi, després ja de la tradicional connexió amb el Caragol Tour, que és que sempre ens hem de menjar, mai millor dit aquí a la radiografia, a l'hora que parlem d'esports. Anem a parlar d'esports, va, que aquest cap de setmana hi ha hagut uns resultats interessants que més d'un se'n va més enllà del marcador final, eh? Ara en parlarem, amb un cap de setmana de Sant Jordi, en el que ha fet bon temps, escolta, les coses com siguin, res de pluges ni històries, ha fet bon temps, que ja ens agrada que faci bon temps, evidentment, però com que anem tan necessitats d'aigua, doncs, escolta, si de tant en quant li dona per ploure, també estaria bé, les coses com siguin. Xavi Pérez, gran cap de setmana també per l'hoquei a la ciutat
molt,
de Lleida.
Molt bo cap de setmana, malgrat el resultat, però molt bé, molt bé. Molt xiroll, l'afició molt bé, molt contenta i això és important, vull dir, en la projecció de la ciutat, en la projecció del club, no s'ha pogut guanyar sempre, però, bueno. però per guanyar s'ha d'arribar. I per almenys vam arribar.
És que, Albert, és que clar, ens acostumen tan malament que ja ara arribar a una Final Four i no guanyar-la sembla que sigui un problema.
Sí, bueno, ho hem parlat moltes vegades, no? El problema que tenim amb el llista, que ja donem per sobreentès una sèrie de coses que no deixen de ser extraordinàries, però com que es van repetint tant i de forma tan continua en el temps, doncs sembla que sigui normal. Jo, de totes maneres, aquest cap de setmana, a mi particularment em deixa tres lectures o tres reflexions, no? L'àmbit esportiu, l'àmbit social i l'àmbit econòmic. Econòmicament entenc que, bueno, que amb els hotels plens, amb la venda d'entrades, doncs, bueno, s'han amortitzat els 40.000 euros que va costar organitzar aquesta Final Four. Jo sempre he estat partidari de portar grans esdeveniments esportius a la ciutat i, òbviament, doncs, si hi ha un equip lligat pel mig, encara més. Per tant, en aquest sentit entenc que, bueno, s'han cobert les expectatives. A nivell esportiu, tu ho deies, això és una final a 4, pot passar de tot. Vull dir, vam estar fora a falta de 2 segons, vam estar dins amb aquell gol de Nuno Paiva, després a la prova ens vam avançar, ens van empatar i al final dels penals doncs vam perdre. I després una lectura i una reflexió que és a nivell social, i és que doncs no acaba de tirar, perquè sí, és cert, es va omplir el pavelló, però l'ambient, jo recordo la semifinal, pràcticament se sentia més gent, més als portuguesos que no pas a la gent de Lleida, no? I en canvi, diumenge, Voltregà, doncs l'afició de Volta de Sant Hipòlit doncs va invair l'11 de setembre i havia un ambient extraordinari. Ja es va passar la Copa del Rei i de la Reina, si recordeu, en aquell partit davant del Calafell, que sembla que jugues amb el Calafell, no que jugar a Lleida, i s'ha repetit ara amb aquesta Final Four, no? Aleshores, jo crec que convida a la reflexió què és el que passa amb aquest club, que tan bé fa les coses, que tants bons resultats assoleix, però que socialment doncs, no acaben enganxat.
Vanessa.
Jo hi era al pavelló. No estic del tot d'acord amb l'Albert. Jo crec que el dissabte la gent va respondre i crec que vam animar moltíssim. Hi havia les penyes, crec que del Lleida Esportiu, els Rudes, i crec que va haver un ambient molt bo, no ho sé, jo no tinc aquesta sensació des de sentada a la graderia, però no ho sé, jo sé pel que he parlat amb gent que hi va haver molt poc temps d'organització, o sigui, es comunica un divendres sant i, bueno, fins que s'aclareixen el tema de les entrades i tot, i és cert que aquesta vegada no es va fer aquesta crida tan específica com es va fer el dia del Bassano, no?, de involucrar una mica a tots els clubs de Lleida, però també penso que, com diu l'Albert, no sempre la gent ha d'anar al darrere. O sigui, un esdeveniment com aquest, la gent hauria de respondre sense que vagis al darrere tot el dia de que vine. A més, el tema és que el dia del Bassano és evident que es van fer preus populars per a la gent dels clubs de Lleida i en aquesta ocasió no hi havia l'opció de fer preus populars. És a dir, l'entrada eren 10 euros, que també trobo que per un esdeveniment d'aquest tipus 10 euros és no res, perquè 10 euros ens ho gastem amb un entrepà i una Coca-Cola, com aquí que diu. I penso que potser va faltar una mica aquest reforç, no?, de suport d'altres clubs de Lleida.
Bueno, també va coincidir el cap de setmana de Sant Jordi.
A lo que em refereixo és que fa tres setmanes a Barris Nord, a l'afició de l'Andorra, només se ho va sentir en el moment que es va llegir un manifest, i en canvi dissabte jo els portuguesos els vaig escoltar tot el partit.
Bueno, sí.
Aleshores, no ho sé, jo crec que l'ambient, en quant a qualitat, és molt millorable, però és que és normal, és que els partits de Lliga hi va molt poca gent a l'11 de setembre a veure el llista. I a la Copa del Rei va passar exactament el mateix. Aleshores, per això jo crec que convida a una reflexió.
Clar. Bueno, sigui com sigui, per mi, ja ho vam parlar, és un èxit classificar-se per una Final Four, poder organitzar a casa, doncs, perfecte, es va caure els penals. Bueno, escolta, lectura positiva. Amb hoquei femení sí que va haver jornada, el Vila-sana va empatar amb el Palau de Plegamans i s'acomiada de la primera posició, que la tenia relativament complicada. Ara s'ha de lluitar per la segona, i l'Alpicat va sumar una nova victòria a domicili al camp del, a la pista del Cerdanyola. Deia al principi que aquest cap de setmana hi ha hagut uns resultats que han transcendit el tema esportiu, i em referia al que va passar al Recasens, on la M femení s'ha entossudit en posar en tibar les relacions amb enteneu-me, tibar les relacions amb l'Ajuntament de Lleida, classificant-se, ara ja ho era la setmana passada, però ara encara més, pel playoff d'ascens i ull, com en recordava l'Albert Square, la setmana passada la M Feminista ve a 3 punts de l'ascens directe. Amb la victòria d'aquesta setmana 2-0 davant de l'Alba, s'han col·locat a 2 punts de l'ascens directe. La notícia saltava a principi del partit, on totes les jugadores sortien agafant una pancarta on s'apuntava directament a la falta de suport econòmic de l'Ajuntament de Lleida, de la Paeria. És un fet que amb el Sergi en parlàvem aquest matí, s'ha incorporat ara Sergi Tor, Sergi, bon dia, en parlàvem aquest matí, Albert, que no recordo que hagués passat això amb un camp on jugadors o jugadores sortissin amb una pancarta apuntant directament a l'Ajuntament.
No, apuntant a una institució, no, jo tampoc ho recordo, però bueno, no fa gaire ja va sortir el president, no? Diguem,
sí.
Com no, està no, no. La cosa i el seu malestar. El que passa que, bueno, pues se significa ara que són un moment molt dolç de l'equip, com bé has dit, a les punts de l'ascens, i a un mes de les eleccions. Bueno, aquí hi ha moltes lectures a fer.
Hi ha doble lectura.
Bueno, de totes maneres, la M femení són cinquenes, amb 46 sí, punts, moment, el mateix moment, que Osasuna, que és quart.
Perdona.
El Deportivo Coruña, que són terceres, també amb 46 punts. L'Eibar, que són segones, amb 48. I el primer és el Futbol Club Barcelona B, que no pot pujar. Per tant, el traiem d'aquesta equació, amb el qual estan a 2 punts reals de l'ascens directe a una primera divisió, però a més amb unes possibilitats bastant grans per quedar-se al play-off d'ascens a primera. Sergi Tor.
No, jo anava a dir, el tema de la pancarta no és una doble lectura i una tercera, perquè les pancartes la fan les jugadores. És a dir, a mi que el president de l'AM critiqui a l'Ajuntament de Lleida...
I està els jugadors, qui són aquestes
jugadores? No, són majors d'edat.
Són aquestes jugadores?
No menyspreix les jugadores. No.
És
un tema molt important. És un tema, primer, inèdit a l'esport lleidatà, com ha dit Albert Square, inèdit, i són les jugadores, que totes són majors d'edat, per tant, són capacitat lliure per exercir el que volen fer, que, per mi, amb raó, perquè 5.000 euros a l'AM és una xifra irrisòria, amb raó, protesten davant d'una institució com l'Ajuntament de Lleida.
Però
una situació inèdita i per tant, doncs, l'Ajuntament de Lleida avui hagués hagut de fer, com a mínim, alguna situació d'un comunicat davant d'un club ui viu que està a 2 punts d'unes jugadores per pujar a la primera divisió del futbol espanyol.
No estic d'acord. Simplement, no estic d'acord.
5.000 euros és una xifra
ridícula. Dona igual, però això és una cosa que s'ha de fer al començament de temporada. No podem estar-hi ara.
Bueno, però com que ha passat ara, millor ara que la setmana vinent, vull dir, per posar-hi ordre, no?
Però són jugadores de futbol.
Albert Square.
Ei, per Xavi.
Bueno, sí, però evidentment això fan les jugadores, però evidentment tenen el permís del club i el club ja li va bé, no?
Però les que surten a la foto són les jugadores, Albert, eh? Són les jugadores de futbol, eh? És a dir, són les fotos. Jo si veiem una pancarta, surto jo la foto de la pancarta. Si algú m'ho ha dit, no ho sé. Jo crec que és un tema d'especial gravetat.
Però les jugadores, al final, defensen els colors d'un club i el club, evidentment, i són treballadores d'un club. I si el club no dona el vistiplau, no surt aquesta pancarta. A més, està jugant amb una instal·lació municipal. El que passa que, bueno, doncs estem en campanya electoral i de la mateixa manera que fa 4 dies doncs l'Ajuntament va intentar fer un ús electoral de l'estracanada aquesta d'incorporar el color bordeus a les equipacions dels clubs de Lleida, que em va semblar una estracanada, bueno, estratosfèrica.
Per què? A mi no.
És que no té cap sentit, i l'AM va ser un dels clubs que hi va anar, cosa que no vaig acabar d'entendre tampoc, tenint en compte com estan les relacions. Bueno, doncs fa un mes es va fer ús del club a nivell electoral, doncs ara el club doncs també ha fet això, o les jugadores sabent doncs, que hi ha unes eleccions a un mes vista i sabent que les relacions amb les institucions són les que són.
Però la raó d'això és que l'Ajuntament sol donar 5.000 euros.
Però no té res que
veure. L'Albacete es va gastar més amb l'hotel, que els vaig veure passejant el dissabte, és a dir, allò del retorn, del famós retorn, amb el futbol femení no existeix.
Però no té res que veure.
Es fa un cap de setmana en què l'Ajuntament s'ha gastat 40.000 euros en organitzar un esdeveniment esportiu.
No, barat, m'assembla barat i m'assembla bé,
però, bueno, però és que, aviam, les coses s'han tenen que arreglar al moment, que és el començament de la temporada. No podem estar... I si en vez d'estar dalt de tot estiguéssim a baix, què passa?
Correcte, és
tornem
el mateix. Amb això tens raó.
Tornem als quartos, llavors.
Però estan a segona divisió de futbol nacional espanyol. Segona divisió.
Home, no.
És hores d'ara el club esportiu més alt que hi ha. No. Està a punt de pujar a primera, amb el bàsquet masculí. Amb el bàsquet masculí.
No,
el voleibol. Però parlo de futbol, parlo de futbol.
No sé què hagués passat, probablement no s'hagués fet la pancarta, no ho sé, això és futbol ficció, però sí és cert que el fet d'estar dalt també demostra que, tot i el gairebé nul recolzament de les institucions, des del club esportivament es continuen fent bé les coses.
Unes institucions que diuen que estan donant suport a l'esport femení, sobretot. És veritat o no aquest discurs?
Aquest és la, això és la Diputació. Era.
Això és un discurs que es dona o no, Albert Escuer?
Des de la Diputació.
De l'esport femení.
Sí, sí, i jo entenc també que des del club veure contínuament el regidor d'esports penjant fotos des de la llotja del camp d'esports, penjant fotos des de la llotja del barri Nord i zero fotos, zero presència a la Recasens, doncs també fa mal, també fa mal. Vull dir, aquí al Recasens al final hem generat un problema que des de la mateixa institució s'ha anat alimentant.
De molt totes bé. Maneres...
Aquesta és la frase clau. Des de la mateixa institució, quina institució? El club o l'Ajuntament?
L'Ajuntament. De totes maneres, jo també crec que avui dilluns, ahir no perquè era Sant Jordi, però avui dilluns l'Ajuntament hagués hagut de dir alguna cosa.
Però per què té que dir?
És un tema greu, eh? Les jugadores de l'AM protesten contra la paeria.
Ni que sigui via xarxes socials, tenint en compte que
són 40.000 a la majoria d'esports, hi ha 40.000 assessors.
Són de dir fàcil a les xarxes socials, per tant, alguna cosa de dir, escolta, nois, no us il·lusioneu, que no us donarem un sentit més, almenys dir-ho, perquè clar, que si no passa els dies i estan a dos punts de pujar matemàticament a primera.
I si baixen, què passen? Tornen els quartos?
Home, no, ningú torna els diners pues ja que els donen de l'Ajuntament.
Pues ja està, que no?
Però si pues és que aquí parlem de la quantitat.
No, home, no.
Vanessa Ortega, com ho veus?
No te mullis. Que sortiràs escaldada.
No, home, no. No.
Vanessa és una persona que diu el que pensa.
Cadascú que digui el que vulgui.
No sé si pensa el que diu.
Això està clar, però jo dic... Que, jo te dic el,
Vanessa, t'estimem.
El mutisme de l'Ajuntament. Això pregunto.
Bueno, la vida no passa només per Twitter i només passa per els mitjans de comunicació i a vegades hi ha converses que no hi ha llums i taquigrafs. No, i, amb això no vull dir que hagin parlat, eh? Jo no tinc ni idea. Però a vegades passen coses fora de la vida pública, no? I jo penso que si realment l'Ajuntament ha de fer algun pas, jo penso que ha de fer una trucada, vull dir, no cal fer tant...
Però millor avui que la setmana vinent, per exemple.
No ho sabem, si això ha passat avui o no ha passat.
La setmana passada no havia passat, això sí que ho tinc clar.
També t'he dit una cosa, i no vull que ningú es molesti, ni el Carles Cisteré, ni ningú. Jo estic amb el que vaig dir des de l'altra vegada i sense que ningú me malinterpreti. Penso que les coses s'han de negociar quan s'han de negociar. Penso que l'AEM té suficient entitat per ser un dels clubs que tingui conveni directe amb l'Ajuntament i no vagi a subvenció. I això us ho he dit i ho torno a dir, que hi ha clubs de Lleida, no l'AEM, sinó altres que estem a l'èlit del nostre esport i no estem en conveni. I llavors jo crec que el que
no, que això s'ha de subsanar, això està clar, Vanessa.
Que no hi hagi greuges comparatius. Val,
però un cop arribem a aquesta conclusió que això s'ha de fer i no s'ha fet després de 4 anys, la situació és excepcional. Jo crec que la situació és excepcional.
Evidentment, llavors, no és de rebut no és de rebut que un equip com l'AEM només tingui una subvenció de 5.000 euros estant a la categoria que estan i representant a Lleida com l'estan representant. Val. Això és evident. Val, això és evident. I no, jo, si l'altra vegada algú em va malinterpretar, doncs demano disculpes públiques. Però vull dir que jo crec que això ho has de tenir molt lligat molt abans. No ara, que estem ja en el límit, no? Però també penso i crec que si l'AEM té alguna possibilitat de fer alguna cosa més gran, jo crec que les institucions estaran al seu costat. També t'he dit que a vegades, és el que et dic, no fer públiques les coses no vol dir que no es treballi de cara més internament.
No, això però estic d'acord.
També et dic digues.
Dic que el que passa que aquí també hi ha un tema. És evident que no hi ha molts diners, o se'ns diu que no hi ha diners. I jo abans, a la primera intervenció, he defensat que Lleida organitzi esdeveniments i porti
coses...
Doncs de resò, però clar, tampoc té molt sentit que en aquest context de poc diner hi hagi clubs de Superliga 2 de vòlei, hi hagi clubs de primera red de futbol femení, en aquest cas, i n'hi hagi d'altres que no tinguin conveni, o sigui, no hi hagi diners per fer aquests convenis, I després, si hi hagi diners, doncs per organitzar un cap de setmana per sortir la foto, no? I per, sí, ubicar Lleida al mapa internacional. Val, que insisteixo, jo defenso que suportin les competicions esportives aquí a la ciutat, eh? En aquest context de precarietat, doncs potser les prioritats haurien de ser unes altres.
Vale, però posem el crit al cel amb la paeria i no posem el crit al cel que la Diputació encara ens està devent subvencions.
Sí, sí, no, que això ja ho hem dit i ho reiterem, que encara està, també, la Diputació també s'està cobrint de glòria.
I alguna etapa de volta tenim?
Ens queda un minut i, bueno, entre el Caragol Tour i l'EM Femenino, amb la Vanessa la setmana vinent, no, que és festa, l'altra parlarem de notícies del Balafia Volley. Amb 10 segons, el Lleida Esportiu ha fet, dels dos passos que havia de fer, un l'ha fet.
Sí, queda una victòria, però bé, la cosa està molt complicada. Tan complicada que sol dic una cosa. A nivell matemàtic, pitjor escenari de la setmana que ve, el Lleida no entraria en play-out. Millor escenari, el Lleida no estaria salvat. Quan dic millor escenari, guanyava a Badalona, que tot es perdessin, el pitjor seria igual. Partit clau, Lleida-Prat. Si el Lleida sol guanyés al Prat, guanyés, no baixés segur. El Prat el podria jugar. Sol parlo a nivell matemàtic, que no de sensacions. El Lleida hi va jugar bé, victòria justa, i cada cop l'equip d'Ibeadero agafem la recta final amb el millor moment de la temporada.
Bueno, Albert, 10 segons.
No, vam fer els deures a casa, que és el que ens ha faltat durant tota la temporada. I fent els deures a casa, al final tu salves la categoria, és tu.
Bueno, doncs del Balafia Volley en parlarem d'aquí dues setmanes. La setmana que veus dono festa, que és dia del treballador. En parlarem perquè estan preparant cosetes. No pare la Vanessa, de veritat. Vanessa Ortega, Albert Escuer i Xavi Pérez, com sempre, un plaer. Gràcies, setmana vinent no, l'altra hi tornem.
Vinga, endavant.
Gràcies, adéu.
Vinga, gràcies, una abraçada.
Ja veieu que l'esport dona, eh? Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20 i amb més informació de casa nostra, de Lleida, que per això hi som.